Benvinguts, teatreres i teatrers. El dijous passat, amb l'acte de Sabadell Aixeca el Taló, el Teatre Principal, la temporada teatral 2019-2020 a Sabadell va començar a córrer els seus primers metres i per quarta temporada des de Ràdio Sabadell us ho volem explicar cada dimecres a les 9 del vespre. Benvinguts al programa número 117 de l'Amunt al Taló. I l'equip que puja aquest taló radiofònic està integrat per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Stals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi García, Adrià García, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet. I avui tenim un programa amb molts, molts continguts que ara repassem.
Amunt al taló.
Amb l'Eloi García repassarem la cartellera teatral de la setmana a la platea indiscreta, que ve molt plena, i per això aprofitarem també per trucar a Teatre d'Insomni, que representaran el musical Hamilton a partir de demà. Tot seguit entrevistarem a part de l'elenc del Cafè de la Marina, l'obra de Josep Maria de Sagarra, que es va estrenar el cap de setmana passat al Teatre Sant Vicenç. Continuarem parlant de la gala de Sabadell Aixeca el Taló, que ja s'ha convertit en una festa del teatre sabadellenc. Per això hem anat a recollir les opinions dels espectadors que hi van assistir. I avui reprenem la secció Comedians Sabadellencs, en què l'Elvira i l'Eloi entrevisten a l'actor sabadellenc Marc Rius, amb una entrevista que vam enregistrar la temporada passada. També preguntarem a l'Eloi si ha trobat alguna càpsula de la colla de Sabadell, i així aquesta temporada, en el segon programa, reprenem també aquesta secció que ja vam fer l'any passat en motiu de l'any de la colla de Sabadell, del seu centenari. I acabarem el programa amb els comentaris teatrals de l'Elvira sobre les obres de la cartellera teatral barcelonina a la secció Teatre de Franc. Tots a punt, doncs, preparats, som-hi, amunt al taló!
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, amunt al taló. La platea indiscreta.
I arrenquem el programa, com sempre, fent el repàs a la cartellera teatral, i ens acompanya l'Eloi García. Bon vespre, Eloi, què tal?
Hola, bon vespre, Jaume. Déu-n'hi-do quina setmana, eh?
Sí? Molt carregada?
I tan carregada!
I això que és la segona setmana de la temporada, eh? Però ja va a tope, no?
Mira, te l'explico si vols així, pim-pam.
Sí, sí, comencem.
Mira, el Sant Vicenç, i continuem fent el Cafè de la Marina, aquest cap de setmana també, dissabtes a les 10, diumenge a les 6. El Sol, repeteixen que fan la pròrroga, dissabte a les 2 quarts de 10, diumenge a les 6, nois, i diumenge a 2 quarts de 8 també, noies. Dic per si tens ganes de tornar a veure nois, ja sé que ja hi vas anar, eh? A l'Alternativa hi fan Metal Hammer, dissabte a les 10, diumenge a les 7. A l'Estruc, que de tant en tant també va bé parlar-ne, hi fan la Jazz de la companyia Edita Brown, és dansa. Té molt bona pinta. Divendres 27 a les 9. Per més informació ja saps que pots entrar a la web, que ho tenen molt ben detallat.
Només el divendres?
Només el divendres. Sí, sí, no t'ho perdis, eh? De fet, i si tens ganes de quedar-te d'anar a l'Estruc, també pots anar als Jueves Absurdos, amb Absurdòpates, a les 9, i per fer-te un fart de riure una estoneta, és molt, molt, molt recomanable. A l'Espai Àgora, també al Centre Cívic de Sant Oleguer, fan Puigventós, el pont dels suïcides. Això és de la companyia Tres Homes Grossos, és microteatre, ho fan ells, i ho fan aquest divendres, el 27, tres sessions, a 8:15, a les 9 i a 11:15.
Que és un espectacle creat expressament per la mateixa companyia.
Sí, sí, sí. Dura poquet, ja has vist que les hores són molt justes. Teatre d'Insomni i fan Hamilton, això ho fan al Casablanques, i de fet, oi que tenim algú per enraonar aquí?
Sí, 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 t'hem fet una trucada.
Allò que fan el dijous 26 a les 9, el divendres a les 10, el dissabte a les 9 i el diumenge a les 6, oi?
Exacte. Maria
Hola.
Pucurull, què tal? Bon vespre.
Molt bé, bon vespre.
A part de tenir-te a la secció de Sabadell a Broadway, a més també ens explicaràs, formes part de l'equip directiu i artístic de Teatre d'Insomni, i també ens explicaràs una mica aquest Hamilton que heu preparat des de Teatre d'Insomni, oi que sí?
Sí, sí, sí.
Com és que heu decidit per Hamilton?
Bueno, doncs Hamilton és un musical que va tenir molt èxit a Broadway quan es va estrenar, i després es va portar a Londres, i aquest grup, el que estrenarà, és molt, molt friqui dels musicals, i els encanta, i són molt friquis, sobretot de l'autor que va escriure Hamilton, que és d'Immanuel Miranda. I a finals de l'any passat hi havia gent que anava traduint cançons i al final doncs el director va decidir que havia de tirar per Hamilton i aquí estem, que estrenem ja d'aquí res.
I quin grup d'aquest taller de teatre ho interpreta? Només hi ha un sol repartiment o...?
Hi ha dos repartiments, n'hi ha dos, es van alternant i és el grup de l'Avançat-ho, que diguéssim que han d'haver fet una prova de nivell per haver passat en aquest grup.
Són els més grans, no? Representa, deuen ser, els més...
No, encara hi ha un altre grup, però aquests van estrenar al juny. Ells tenen entre 17, 18, estan més o menys per aquí, però ho fan molt bé.
Perquè normalment les representacions les feu a final de curs, però en canvi aquesta la feu a principi de curs. Com és això?
Bueno, sobretot per la magnitud del projecte com és Hamilton, perquè al final són 2 hores i mitja d'espectacle, tot rapejat, amb molta velocitat, veus molt difícils, coreografies, molt de hip-hop, llavors, bueno, se li ha volgut donar el temps que feia falta.
És ben peculiar, eh?
I com heu adaptat un musical d'aquesta complexitat?
Bueno, en realitat la producció no és molt complexa escenogràficament parlant. És a dir, al final fan servir una estructura i un escenari que va girant. Llavors, nosaltres el que sí que hem conservat és l'estructura, el que és tema vestuari s'ho han muntat tots ells i bueno, hem rebut ajudes també per part de la faràndula i tal, i el que no tenim, òbviament, és l'escenari que gira, però ho hem solucionat coreogràficament.
Home, segur que us queda molt bé, això.
Sí, no, està molt ben aconseguit.
I dius que les dates les edites bé, eh? El dijous 26 a les 9, el divendres
sí.
27 a les 10, el dissabte 28 a les 9 i diumenge 29 a les 6.
Ah, això mateix, a la sala d'actes del Ferran Casablanca.
Perfecte, doncs Maria, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana vinent perquè ens expliquis de Sabadell a Broadway algun musical.
Sí, i tant, sí? ja està tot preparat, sí.
Perfecte. Apa. Molt bé, doncs vinga, moltes gràcies Maria i molta sort amb
gràcies.
Aquest Hamilton.
Gràcies, adéu.
I què més? Tenim més coses?
Alon? Sí, mira, tinc més coses. El que passa és que ara ja no és de teatre per anar-lo a veure, diguem, sinó és per fer-lo. Per si t'has quedat amb les ganes d'allò que sempre vas a teatre i a fer d'espectador, que tu ja sé que hi surts, també actues, però sempre hi ha algú que es queda amb el coquet, hi ha algú que escolta el programa i que diu, ai, i si pugés jo a l'escenari algun dia? Mira, per provar-ho, Àrtic Teatre fan les portes obertes, fan el primer aniversari, de fet, aquest any, i fan les portes obertes aquest divendres a 8:15. Si t'hi vols passar, és al carrer Sant Miquel, això.
Molt bé, al carrer Sant Miquel, Àrtic Teatre, perfecte. I tenim alguna cosa més?
Tenim una altra cosa.
Sí, perquè em sembla que portes aquí tota una sèrie de...
Bueno, espera,
de
sí,
papers.
És que... Saps la setmana passada que et vaig dir allò del simposi de la Colla de Sabadell?
Sí.
Que fan el 4 i el 5 d'octubre, i et vaig dir les dates, eh? El 4 el dissabte a les 4 i el diumenge al 5, a les 11 del matí.
Exacte, la colla... Recordem que aquest any és l'any de la Colla de Sabadell,
sí.
El 2019, que se celebra el centenari del primer acte, la primera performance que va fer la Colla de Sabadell a la Font del Saüc, oi?
I tant, i que faran aquest simposi per resituar la importància de la Colla de Sabadell en el context de les lletres catalanes contemporànies. Doncs tinc una càpsula. Saps que tinc una coseta que ens prepara el senyor Pepito.
Ens ha arribat una altra càpsula del Pepito. Recordeu que la temporada passada...
Els enviàvem al Bernat.
Ja, exacte, el Bernat se'n cuidava d'anar-los a recollir i veig que t'ha passat el testimoni a l'hora de recollir totes les càpsules que ens arriben. I per tant podem escoltar...
Ho va dir el Bernat entre setmana. La setmana passada em va dir, escolta la càpsula aquesta del Pepito que ja veuràs.
Per tant, podem escoltar una altra càpsula de la Colla de Sabadell d'Estem voltats de poca vergonya. Sentim-la.
Bona tarda, Sabadell. No vinc a descobrir-vos res que no sapigueu. En tindré prou en refrescar-vos la memòria i la vostra curiositat vers un grup que compleix enguany el primer centenari de la seva fundació a la Font del Saüc, la Colla de Sabadell, també conegut com el Coro de Santa Rita. Un grup trencador, poca solta, divers en l'art, gamberro, que trencà la monotonia cultural del moment i donà a conèixer el nom de Sabadell més enllà de l'àmbit industrial. I ho faré sota la consigna que ells mateixos van crear. Estem voltats de poca vergonyes. Esteu, doncs, convidats des d'ara mateix a compartir aquests breus minuts setmanals de records que, en el millor dels casos, només tenen 100 anys. Benvinguts, doncs, a Estem voltats de poca vergonyes.
Una nit de lluna plena tramuntana amb la carena. lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pell.
D'una cosa en ve l'altra, o un punt entre dos senyors. I bona hora, senyor Falsilla. Qui ho diu que encara era Roma? Com està, senyor Cartipàs? Ja sóc aquí des de la setmana passada. Sí, ja em començaven a guitejar de no veure'l. Em deia, vols t'hi jugar, que el senyor Cartipàs estarà malalt? I que, no fa per mi l'estar malalt. Des d'una vegada que vaig tenir la tisi, que per cert, em va costar geure 3 setmanes, no ho he volgut pas estar més. I no ho he estat, que ha dit la tisi. Sí, senyor. Sí. Vol dir? Escolti, que faig cara de tonto, jo. Ai, no, dispensi, home, no s'enfadi. Miri, si li sembla, girem la conversa i santa bona Rita. Que no ha vist la festa major de la Creu Alta?
Ah, li diré. L'he vist i no l'he vist. Si em pregunta si he vist aquestes xarangues dels balls i embalats, li diré que ni ganes, escolti. I fora d'això, del poc que hi ha hagut més, n'he vist alguna cosa de passada.
Ai, em sembla, senyor Cartipàs, que avui no té pas gaire bon dia. Com si diguéssim gaire bona lluna. El trobo nerviós.
Sí, no ho cregui. No. És la calor.
No ho sé. Però em sembla que amb això de la festa major de la Creu Alta m'ha contestat com si estigués una mica picat. Ai, no. De què vol que ho estigui? Ja veurà com que ha fet aquests escarafalls. En canvi, no sé, no ha dit res de les funcions religioses, de les sardanes, del castell de focs.
Ah, veu? Això sí que em fa picar, home, i em fa sortir de tino. Això del castell de focs és una vergonya, home.
Vol dir? No sé què vol que li digui.
No, si no és vostè que m'ho ha de dir, això no. Això del castell de focs no entenc per què redimonis ho fan, home. Aviat el faran quan encara serà clar. No s'hi va fixar que el van començar 9:15? I això són maneres d'organitzar les coses?
Escolti, veurà, no sé, el costum, de segur. Què vol dir, que per la festa major de Sabadell no s'hi comença també si fa o no fa?
Deixis del si fa o no fa, home. A vostè què li sembla? Està bé començar un castell de focs mentre tothom encara està sopant a casa seva i després, per sèrie a temps, un home s'ha de fer un fart de córrer que maleït sigui?
Escolti, però no s'enfadi, home.
Oh, és que vostè també ja em comença a carregar amb la seva calma. No s'hi enfadi, home. Aviam amb què ens haurem d'enfadar aviat. Vostè no hi troba cap motiu per enfadar-se? Vostè sembla que caigui d'un ni un tros de... Mira, escolta, em faria exasperar.
Bé, escolti, ja ho veurà. Parlem-ne. Què em vol dir amb això?
No res. Ja ho he dit. Miri, escolti, sempre m'ho semblava que vostè i jo acabaríem malament. No sé si ja m'ho deia, jo. A la llarga l'hauràs d'engegar a la quinta forca, aquest gic-gic.
Gic-gic? A mi? M'ha dit gic-gic? Ha, amb el trapell, home. A mi, gic-gic, senyor Cartipàs?
Sí, ja li he dit. I si vol, ho tornaré a dir, que ja n'estic fins al capdamunt i que tant de bo no l'hagués vist mai.
Enveja, home, digui.
I vostè a ràbia, caram.
I vostè maleducat.
Ja ho sabia. Miri, més que vostè. I ara, home, què s'havia cregut vostè? Cínic! Vaja, la porra, home. I vostè estudi.
Ja s'ha acabat, vaja.
I per mi encara tot just ara comencem.
Doncs, ah, sí? Miri, escolti, passi-ho bé, sap?
I que la companyia li tregui els ulls i que mai més el torni a veure.
Ui, més val que no m'hi encaparri. Oh, quina mena d'home que és. Mai més, home, mai més. El senyor Banyeta, també. Publicat al Diari de Sabadell el 4 de juny de 1925 a la secció De cara a la paret.
Baixa terra, com el Vallès, no hi ha res.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
Josep Maria de Sagarra, juntament amb Josep Pla, són uns dels grans narradors de la literatura catalana de la primera meitat del segle XX, tal i com ho demostren en les seves obres, com ara El Cafè de la Marina, on retrata l'ambient dels mariners de la Costa Brava de la seva època. I el Teatre Sant Vicenç ha portat dalt de l'escenari aquesta taverna de mar des del cap de setmana passat fins al primer cap de setmana d'octubre. I per això avui ens acompanyen a l'estudi els tres actors protagonistes d'aquesta obra, i també ens a l'altra banda del telèfon el seu director, el Daniel Serra. Bon vespre, Daniel.
Molt bé, bon vespre a tots.
I a l'estudi, com deia, ens acompanyen l'Esteve Pou. Bon vespre, Esteve.
Bon vespre.
Que és el Libori.
Libori, sí.
L'Albert Arnaus. Bon vespre, Albert.
Hola, què tal?
Que és el Claudi.
Exacte.
I la Meritxell Renyer, que és la Caterina.
Bona nit.
Daniel, tu ja portes com a director unes quantes obres d'autors clàssics com en Guimarà i Sagarra. Què és el que t'atrau d'aquests autors?
Perquè de la forma que escriuen, de la forma que són, donen vida a el que és el català amb tot els seus sentits.
Ja. I del Cafè de la Marina, concretament, no sé si tens una especial debilitat pel mar i l'ambient mariner.
No, pròpiament no. Sempre m'ha agradat el Port de la Selva, que és on, diuen, es va crear aquesta obra.
I de quina manera es retrata l'ambient mariner en el Cafè de la Marina? I ho heu plasmat en el muntatge de l'obra?
A veure, com a primera cosa, mantenint tot el diàleg que va escriure en Josep Maria de Sagarra, amb totes les seves veus i els seus significats i les paraules que per molts poden no ser entenedores, però demostren que hi ha un català que té vida per molts anys.
Perquè hi ha molt vocabulari mariner, sembla. Repassen tots els peixos gairebé del mar, van sortint, no? Tots els...
Quasi tots treuen el cap.
I d'alguna altra manera més, a nivell més doncs, de muntatge escènic, de posada en escena?
Bueno, doncs per tots ha sigut un repte posar una taverna de mar a dintre un escenari amb les seves coses, i tinc de dir que hi ha un gran treball d'en Josep Movia, que veiem mentre estem treballant tot el mar. Ja. Veiem dues hermoses barques que tenim entrar dintre.
Molt bé. I aquesta societat marinera, aquest ambient mariner que retrata Sagarra, com és? Com és? Que té molta diferència amb la nostra societat?
No. Sagarra tractava l'ambient mariner, però amb el fondo pensa que és l'ambient català, és la forma de ser de la nostra terra, de la nostra manera de pensar, de lo que és bo i lo que no és dolent, i lo que és mac i lo que és lleig. Mm-hmm. Està retratat d'una forma fantàstica.
Ja. I Meritxell, el teu personatge, que és la Caterina, quins sentiments transmet aquest personatge?
Bé, la Caterina en transmet molts al llarg de l'obra. Doncs comença potser amb un aire més de tristesa. Ella acaba de sortir d'una situació forçada, diguéssim, que ha estat abandonada, i a més doncs, ha hagut d'avortar una criatura. Després doncs, veu amb certa nostàlgia doncs, com la seva germana troba el seu amor i es casa. I després doncs, es veu en un matrimoni forçat. El seu pare vol que es casi doncs, amb certa persona, que ella no és del seu agrat, bàsicament, i finalment doncs, diguéssim que es retroba amb l'amor, no? Quan el Claudi se li declara, diguéssim, i pot tornar doncs, a retrobar aquest...
Un meravellós tros de l'obra.
de totes maneres el personatge de la Caterina per tant està com ressentit però
molt retingut
per aquesta pressió que té, no? d'aquest ambient que recordem que això és representa que passa als anys 30 i la pressió sobre l'avort i tots aquests temes, no? Estan molt a sobre d'ella. El fet aquest de ser de tenir dues filles, Esteve, el teu personatge que és el Libori, que té dues filles que són de caràcters molt diferents.
Totalment.
Quina relació té el personatge del Libori amb les seves filles?
Bé, en principi, amb la filla petita, com que es casa i tot és eufòria, alegria, tot és maco, i després el que havia passat amb la Caterina, doncs, tot el que ha explicat ella, doncs que, clar, evidentment, tal com heu dit, és un retrat de l'època, doncs que, esclar, això de l'avortament, i també és una societat molt masclista, que el pare vol que es casi, doncs ja que ha passat això, doncs que es casi amb una persona rica, que sembla que li fa tilir ella la persona, no la Caterina, però per qüestions de calés el pare li interessa, doncs, que, bueno, treure's la filla de casa i que es casi ben bé i ben retribuïda, no?, per dir-ho d'alguna forma.
Perquè pel pare el cafè, o pel Libori, diguem-ne, el cafè és alguna cosa especial, no?
El cafè és el cafè.
El cafè és el cafè.
El cafè és el cafè. Vull dir que és el tot, no?
Perquè... En aquest cafè realment, i a nivell doncs del poble on se situa tota l'acció, és un punt molt important, no?
Sí, és el punt on se situa tota l'acció, on passa tot, i on es veu doncs que, pues, això, que hi ha els gelos, les xafarderes, els tibentors, si s'emborratxen, si no, i a més també, doncs, amb molt bon criteri del director, pues, han sortit molts extras, ja que és un cafè, doncs, a part de les persones que tenen text i parlen, doncs, hi ha hagut molta gent, doncs, que entrava i sortia, doncs, com un cafè normal de poble d'aquella època.
Per tant, això és una intenció també de per mostrar aquesta vida marinera, no, Daniel? Haver-ho fet, fer sortir doncs, molts personatges a part dels protagonistes, no? Fer sortir tots altres personatges que simbolitzen tot aquest poble xafarder que està pressionant a la Caterina i tot això, no?
Suposo. Jo volia retratar un tros d'aquella època, no? La gent anava a la taverna, anava al bar, no per veure pròpiament, sinó per saber a veure què passava, a veure què es deia, i a veure qui trobaven i qui podien criticar, no? Esclar, no hi havia la televisió, no? Esclar, s'entretenien amb tot això, amb el que volia dir i el que no volia dir. No, és estar... Jo penso que és un dels textos més ben trobats d'en Segarra. I m'agradaria que tothom, infants, escoles, ho poguessin veure, perquè fa molt temps que llibres, obres d'actors catalans no estan amb els textos dels alumnes. Mm-hmm. I això hauríem de parlar.
Sí, no, de fet...
Una petita cosa, i no em dieu res. Shakespeare, fantàstic. Segarra, fantàstic. Al tanto, per això.
Sí, no, i tant. Bueno, de fet, Segarra va ser traductor de tots els Shakespeares al català, o sigui que per alguna cosa... I per això, doncs, el Cafè de la Maria és un clàssic que ha arribat fins ara. I de tota aquesta vida de pescadors, potser el que figura més, el que retrata més la duresa dels pescadors és el personatge del Claudi, no?
Total. Perquè
tenim l'Albert que ens ho pot explicar, oi, Albert?
Efectivament. El Claudi apareix una mica a l'escena com un perdedor dintre d'aquesta societat. És un xicot treballador... És un xicot que està per la feina, però que beu, no? Al llarg de l'obra es descobreix per què beu, no? Per què s'ha donat a la beguda, aquest personatge. I és que és un somiador, és una persona tímida, o sigui que està enamorat però no s'atreveix a demostrar-ho, no? I a declarar el seu amor. I precisament el beure provoca tot el contrari, no? Aquest amor no li acaba d'arribar perquè es fica en situacions molt compromeses.
I per tant aquesta, la relació de la Caterina amb el Claudi no és molt clar, o sigui, en un principi
no acaba de ser massa clara, sobretot perquè hi ha dues coses. La Caterina ha patit un desamor, un desengany, per tant no és una persona que s'obri fàcilment a noves relacions, no? Tot i que en secret la Caterina també estima el Claudi, no? El Claudi es veu de bon principi que sent alguna cosa, no?, per la Caterina, però no troba la fórmula per expressar-ho, no? Al contrari, quan s'emborratxa encara la pifia més, no? Perquè aconsegueix just el contrari, aconsegueix que s'allunyi, no?
Distanciar-se
de la Caterina, del personatge de la Caterina.
I veu estrenar aquest cap de setmana passat, com va anar l'estrena? Esteu satisfets?
Home, molt.
Sí.
Molt. Èxit de públic, i sembla que el públic, a més, molt, molt contents i van seguir el text amb molta atenció, perquè reien les petites gràcies, les ironies que té, van estar molt pel text. I tenint present que és un text complicat, a més, ja ho han dit, té un llenguatge mariner, a vegades no és entenedor per tothom.
perquè és en vers. No, o sigui, és en vers.
No, bueno, és...
No,
és, un, és,
no,
un...
és com un poema, té una mètrica, és, crec jo, però no és una rima...
Correcte, sense
és un,
rima.
És un vers sense rima, sense un vers lliure, però això, sí que és en vers, per tant sí. Té una certa musicalitat, no?
Sí, sí, això total, perquè sí, sí, si canvies sí, sí. Alguna paraula ja veus que allò no...
No acaba de lligar.
De fet, Segarra és increïble la capacitat que tenia de poder rimar i de poder versificar el seu teatre.
Ahir ho deia, dic, és que sembla com una mica una orquestra, no? Que vull dir que ha dit totes les paraules i tot així amb el temps, era gairebé com una música, no?
Doncs escolteu, els nostres oients que vulguin sentir aquesta orquestra puguin gaudir doncs, d'aquest retrat, d'aquest ambient mariner, que no faltin a les representacions que encara queden al Teatre Sant Vicenç, que són és aquest cap de setmana vinent, i l'altre els dissabtes a les 10 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda. Daniel, moltíssimes gràcies per atendre la trucada. Esteve,
gràcies.
Albert, Meritxell,
gràcies.
Moltíssimes gràcies. Molta merda amb les representacions que us queden. Que tingueu
gràcies.
Molt èxit i nosaltres continuem amb el programa.
Bona nit.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio.
I després d'aquesta entrevista escoltarem les reaccions del públic que va assistir a la festa del Teatre Sabadellenc, el Sabadell aixeca el taló, entre els quals hi havia l'alcaldessa. I totes aquestes opinions les ha recollit l'Adrià García. Escoltem-ho.
Anem d'estrena.
Molt bon vespre. Avui hem estat a la gala de Sabadell i aixeca el taló. I hem pogut entrevistar a l'alcaldessa i els directors i presidents de les diferents entitats que han participat. Anem a veure com ha anat. Endavant. Doncs bé, doncs ara estic amb la Marta, que és l'alcaldessa de Sabadell. Primer de tot, què t'ha semblat la gala de Sabadell aixeca el taló?
Home, la veritat és que molt divertida. Tenim un tastet de totes les activitats i de tot el teatre que es farà doncs, aquesta temporada a Sabadell i per tant on es pot veure una cosa que nosaltres portem dient des de fa molt temps, que és que a Sabadell hi ha talent en molts àmbits i òbviament també en el teatre.
Però com deu saber, aquesta gala està organitzada per Sabadell Teatre Associació. Així com a prova, em podries dir quins quatre teatres formen part d'aquesta associació?
Home, el Teatre Sant Vicenç, el Teatre de Faràndula, el Teatre del Sol i el Ciervo.
Molt bé. I què n'opines de tenir aquesta associació a la ciutat?
Home, jo crec que tot el que sigui coordinar el que s'està fent en l'àmbit teatral, en els diferents àmbits de la ciutat, és una molt bona notícia. No? Aquesta idea de no competir entre nosaltres, allò que rebat una mica la idea aquella que Sabadell cadascú va per ell, i per tant doncs, poder fer coses plegats, em sembla que és una molt bona iniciativa, que tant de bo la poguéssim també exportar a altres àmbits.
I vas a veure molt teatre per aquí a Sabadell?
Mira, jo he anat a veure molt teatre, sobretot ara molt teatre infantil, perquè tinc la meva filla que té 8 anys, i per tant abans anava a veure més teatre per mi, ara vaig amb ell i per tant potser els segueixo bastant. La veritat és que tant al Sant Vicenç com a la Faràndula pràcticament tot el que fan doncs, anem a veure.
I de les obres que has vist aquí de la nova temporada, hi ha hagut alguna que t'hagi fet especialment interès?
Bueno, mira, ho dèiem amb el Carles que em vaig quedar amb les ganes d'anar a veure el Préssec Gegant perquè es va agafar amb campanya electoral i deia, ostres, doncs mira, si la tornen a fer, doncs a la millor m'hi enganxo.
Doncs a veure si pots anar a veure aquesta obra.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies per tot.
A vosaltres, molt bona nit.
Doncs bé, doncs ara estic amb José Luis, que és el director de l'IES Pau Vila, que ha estat participant aquí a la gala de l'Estar. Com és que heu fet aquest musical?
Bé, nosaltres fem el teatre ja des de fa uns quants anys com una assignatura optativa d'anglès, i llavors doncs, aquest any, el curs passat, vam preparar una obra ja pensant que aquest any ens tocava el 50è aniversari. Llavors l'obra gira entorn de la història del Pau Vila. Succeeix al Pau Vila i es diu doncs, Pau Vila Musical.
I què t'ha semblat la gala de l'Estar en general?
Ah, molt bé, em sembla que és una bona forma de promocionar el que és el teatre amateur a la ciutat de Sabadell, i penso que bé, que la gent ho fa amb moltes ganes, que es dona l'oportunitat a tots els grups, que veig que hi ha molts, i que doncs, bueno, és un acte que trobo que té un objectiu que és molt valuós.
Hi ha alguna obra que t'hagi cridat l'atenció en especial?
M'ha cridat l'atenció de que ben bé totes són musicals, no? Vull dir que el musical sembla que a Sabadell doncs apreta fort i que doncs bé, i que agrada. Això m'ha cridat l'atenció. I després doncs bé, la qualitat d'alguns dels exemples que he vist també m'ha sobtat. Penso que doncs té un bon nivell de teatre amateur.
Ah, d'acord, doncs. A veure com anirà aquest any la temporada.
A veure què tal. Espero que vagi bé, espero que els hi vagi molt bé.
Estic amb el president de la Faràndula. Com valores la gala?
La valoro molt bé, la valoro molt, molt positivament, perquè francament és el que volem. Aquest tipus de gales a vegades són pesades, monòtones, i nosaltres les acostumem a fer aquest tipus bastant entretingudes, molt dinàmiques. Presentem el que volem presentar, que són les activitats teatrals de les quatre entitats. A més, de la mà de l'Ajuntament, també potenciem i presentem la temporada de teatre de les escoles, amb la seva mostra de cada any. Cada any venen dues escoles a presentar les seves activitats. I realment tot això l'únic que fa és que sigui molt positiu, que ens agrada molt aquesta gala, que cada any treballarem perquè sigui igual o millor. I aquest any, francament, ha estat molt bé. Molt ritmada, molt dinàmica, molt ben construïda, dos presentadors excepcionals, el Marc i la Núria, i realment les quatre entitats hem pogut presentar el que volíem, que és presentar les seves temporades.
I la Faràndula aquest any, què ens presenteu?
Comencem amb la tercera temporada de Rapunzel, que tanquem ja el cicle d'aquest any amb Rapunzel. Després farem Pastorets, com cada any, el book insignia de l'entitat, no podem oblidar els Pastorets. Faràndula sense Pastorets no som res. Per la nit fem una obra de riure, una comèdia que es diu Diner molt negre, el dia de Nadal a la nit per teatre adult. Continuant amb l'infantil, farem uns Pastorets en versió infantil, que fan els nanos de les escoles de teatre, l'atelier de teatre infantil, uns Pastorets infantils al mes de gener. Al març recuperem ja la temporada, tornem a fer el Pèrcid Gegant, l'obra que vam estrenar el maig de l'any passat amb gran èxit, una obra que ens agrada molt, que és molt moderna, molt diferent, molt proactiva. I al maig tenim l'estrena principal, que és Aladí, una versió que dirigeixen el Joan Baptista i la Míriam Torrella, el Joan Baptista Torrella i la Míriam Vila, que presentem a l'Adi el mes de maig, amb moltíssimes ganes.
Bueno, doncs esperem que torneu a batre rècords, no, de públic, no, que diuen...
Jo aquest any intentarem repartir menys invitacions perquè si batim el rècord sigui real.
Va, d'acord, doncs moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Estic amb el president del Sant Vicenç. Com veus la gala?
Molt bé, m'ha encantat. Ha tingut molt ritme, ha tingut moments emotius, ens ho hem passat molt bé, molt bé, m'ha agradat molt.
Explica una mica la temporada del Sant Vicenç. Què ens presenteu?
Doncs mira, aquest any presentem 7 obres. La primera és el Cafè de la Marina, que comencem demà passat. La següent serà Oliver, el noi de l'orfenat, i aquesta la presentem com a commemoració del 30è aniversari del taller de teatre. Continuarem amb Pastorets. Alternativament farem el Sopar dels Idiotes com a obra de Nadal, i doncs la continuarem fent 6 dies més. Seguidament donarem pas a Tarzan, i la última serà el No sé què ser. No sé què vull ser, perdona.
Bueno, doncs a veure si aconseguiu omplir totes les actuacions d'aquest any.
Esperem que vosaltres ho pugueu veure.
Estic amb el president del Teatre del Sol. Com valors la gala?
Oh, molt bé, molt entretinguda i molt bé.
Què ens presenteu aquest any al Teatre del Sol?
Home, mira, acabem amb la Cantant Calba i les Figuretes de Vidre, i llavors a continuació farem el casament dels petits burgesos, i a la sala petita la trampa i ell, el marit que va mentir en el marit d'ella, que és del Bernard Shaw. Són dues obres molt curtes que es fan a la mateixa sessió.
Estic amb el president del Ciervo Teatre. Com valores la gala?
Bé, jo la valoro com un èxit, no? És molt important que a Sabadell puguem obrir els teatres abans d'encetar les obres, poder-nos obrir a la ciutat, que la ciutat conegui la nostra temporada, i és una manera també, doncs, per conèixer que a Sabadell hi ha molt bon teatre, hi ha molta qualitat de teatre, no? per la mostra, tot el que hem estat veient aquesta nit.
I al Ciervo Teatre aquest any, què ens presenteu?
Bé, al Ciervo Teatre comencem la temporada amb Nits d'Agost, que és una reposició de l'any passat, degut al gran èxit que hi va haver, doncs aquest any reposem. Després canviem una mica de registre, ens n'anem a Bajarse al Moro, que és una obra que munten la nostra cantera, i per tant, la veritat, amb molt bona qualitat, i val la pena de venir al teatre a veure-la. I per acabarem amb La Ponència, i bé, és també un gran repte que ens hem pres, i per tant, doncs, valdrà la pena veure-ho. I ja per cloure, seria el tema del taller de teatre, que cada grup, doncs, farà la seva representació al final de la temporada.
Val, d'acord, doncs a veure si aconseguim omplir totes les butaques, no, del Ciervo.
Home, aquest és el repte que ens hem de marcar, i és on hem d'aconseguir que els sabadellencs i sabadellenques vinguin al Teatre del Ciervo. Molta gent que ens coneix d'oïdes, doncs que vingui, que conegui el teatre, que de fet és l'Ateneu de Gràcia, l'Ateneu de Sabadell, i per tant val la pena que es vingui i que es conegui l'entitat.
Ah, d'acord, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
I avui reprenem la secció Comedians Sabadellencs. L'Elvira i l'Eloi s'han traslladat a la sala Beckett per parlar amb el Marc Rius.
Ben trobats i ben trobades un altre cop a la secció de Comedians Sabadellencs, una secció que ens encarreguem l'Elvira. Hola, Elvira.
Hola.
I jo mateix, l'Eloi, i anem per Barcelona per on ens porti el vent gairebé, a entrevistar actors i actrius que han sortit de Sabadell i que ara estan dedicant-se al món professional del teatre. Avui comptem amb el Marc Rius. Hola, Marc.
Hola, què tal? Bona nit.
Que just acabem de sortir de l'obra Ocells, que es fa a la Sala Beckett. I una pregunta...
Què tal? Bé?
Genial.
Esteu bé?
I tant. S'ha agradat moltíssim.
S'ha agradat.
L'estem paint. L'estem paint.
L'estem paint.
No sé si no estic boicotejant la secció ara mateix, perquè us estic preguntant jo a vosaltres.
Però, no, però bé, realment bé, ens ha ens agradat. Hem rigut, però rigut. També ens heu fet pensar.
Una mica de teca, no?
Però ens heu fet pensar molt, també.
Ah, és que això es tracta, també. Sí. No?
El que tomba també és l'entrevista, i llavors aquí hem fet la feina i hem descobert que l'Alvira et va dirigir.
Super, i tant. De fet, de les primeres directores que vaig tenir.
I ara, doncs, sí, això ens ho pots explicar una miqueta, no?
Home, sí, i tant. Era un grup que, si ara no me'n record, no m'equivoco, però era Namblos, el grup de teatre, sí. I crec que ja havíeu fet una obra de teatre abans. Sí. Abans que jo entrés, jo tenia que devia tenir 8 o 9 anys, només.
Una mica més.
Potser, oh, 10.
10 a 12, 10 a 12 devies potser, tenir.
Sí, sí, exacte.
Era un grup més que infantil, era una mica adolescents.
Adolescents, jo era el jove, o sigui, jo i el Xavi, que, sí. la Glòria, érem els petits, els peques.
Sí.
I llavors sí, hi havia gent més gran, actors i actrius més grans, de 17, 18, que clar, era per nosaltres era una passada estar allà assajant i tot plegat i veure fer teatre amb gent més gran. Uh-huh. I vam fer la nit de Sant Joan, de Degoll de Gom.
Sí. Llavors d'aquí ja, bueno, ja anaves al TTI, crec.
Sí, exacte, això era en paral·lel a la Faràndula, al sí. taller de teatre de la Faràndula, que hem anat fent, uh-huh. vaig anar fent, també feia teatre a l'escola, als extraescolars, o sigui, una mica pesat amb el teatre. Uh-huh. I després, què?
Ja vas començar més en sèrio a la Faràndula?
Sí,
o no?
Sí, 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 exacte, a la Faràndula vam començar a fer obres de teatre infantil, musicals, ja veus tu, musicals que jo... Que de fet, a Namblos, ara hi penso, també cantava.
Cantaves.
Cançó. Mare meva, jo ara mateix em posen un micro i haig de cantar una
sí,
cançó
cantaves,
aquí. I em moro de vergonya i de d'afinació, es mor el públic. Sí. però no, però sí, és veritat que cantàvem.
Cantaves, sí.
I després a la Faràndula vam començar fent musicals, vaig tenir la sort de començar a fer el Lluquet, molt jove.
Molts, sí, vas fer molts anys.
Molts anys, 10 anys, 10 o 11 anys.
Sí.
I jo no tenia... Mira, és una cosa que sempre... A mi m'agradava molt el teatre, bueno, m'agradava molt quan era petit, però jo no ho tenia pas com alguna cosa que m'hi hagués de dedicar o que m'hi pogués dedicar de gran. No, era anar a passar-m'ho bé, perquè ho associava amb això, amb jugar, amb amics, amb... I sí que fèiem teatre i de cop i volta sortíem a l'escenari, però com que no veiem res, és que m'importava molt poc el públic, m'importava molt poc el que... Sí que fèiem riure i... sorties, però és que era el de menys. El tema és estar allà a l'escenari, trepitjar l'escenari amb els meus col·legues, amb els meus amics, amb el Xavi, l'Òscar, Castellví,
sí.
l'Albert González, sí. el Salabert, sí. i tota gent, no? I que llavors amb ells, precisament, arran d'anar fent coses a la Faràndula, vam fer el teatre del Galliner, la companyia de teatre del Galliner, mm-hmm. una mica, això amb 17 anys, una mica perquè teníem ganes de deixar de fer teatre infantil, i com que la Faràndula és una entitat que es caracteritza per ser una entitat de teatre infantil, tenim ganes de fer coses una mica més adults, no sé, una mica més gamberres. I vam fer això del Galliner, que va començar com una broma.
I encara dura. I tant.
Encara dura.
Sí.
I llavors ja vaig decidir, un cop vaig acabar a l'institut de Sabadell, fer teatre, provar-ho. Això de l'Institut del Teatre, sense pensar que entraria, i bé, vaig entrar-hi.
Uh-huh.
I aquí estic.
I quan vas acabar vas tenir feina de seguida i no has parat.
Sí, perquè vaig tenir la sort d'entrar en un bon moment, vaig tenir la sort d'entrar en un moment en el que a la meva promoció hi havia una sèrie de bojos que es van dir la Calòrica, exacte, i gràcies a això vaig entrar en el món laboral amb la Calòrica, cobrant 4 euros,
com ara. La primera vegada que vas posar a treballar va ser amb el grup de la Calòrica?
Bé, potser ja havia fet alguna cosa, alguna intervenció en algun lloc, o en algun... però sí que la sensació de dir, faig temporada a Barcelona, va ser, jo encara anava a l'institut perquè ells tenen una promoció més que jo, per tant ells van acabar abans, i el treball de final de carrera que van fer ells a l'Institut del Teatre era la feíssima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel Católica, la reina Isabel,
uh-huh.
una obra que jo la vaig veure com a espectador a l'Institut del Teatre, però després els hi van oferir fer-ho a Barcelona, a la Sala Versus, al cap de mig any, i jo que feia quart a l'Institut em va demanar a l'Israel si jo volia fer aquesta obra perquè un actor doncs, els havia marxat, i ja està. I allà es va constituir la Calòrica i vaig tenir la gran sort de que encara...
de continuar amb la calòrica i a més èxits, que molts directors
sí, gràcies a la calòrica perquè ha sigut,
van conèixer
clar, perquè ha sigut l'oportunitat de trepitjar escenari i els directors a part dels càstings també van a veure teatre a Barcelona i veient-me a la calòrica doncs, he tingut la sort d'anar fent cosetes amb altres
gent. No pares.
Bueno,
no pares.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do.
Que duri, tant, no puc queixar gens.
I a més a més, amb registres molt diferents, Marc.
Sí.
Perquè l'última que et vam veure...
L'última va ser el Nacional.
El Nacional.
Sí.
Bueno, el Rogi també t'ha agafat com molta confiança.
Molt de carinyo, i jo també li he agafat molt de carinyo amb ell. I
La Perla 29
la
Perla, és
la família de la Perla, un altre film.
Sí, és un grup fantàstic. Sí.
És que és una segona casa també, a més és allà a prop de Gràcia, on visc ara mateix, que jo no visc a Sabadell, ara visc a Barcelona.
Sí.
I som veïns, com aquell qui diu. I sí, ens hem agafat molt de carinyo i molt de preci i mira, tinc la sort d'anar treballant
amb l'Oriol. Aquesta última, la bona persona de Sessuan, doncs és més dramàtica.
Sí. També és veritat que de les tres que he fet amb l'Oriol, o de les quatre, perdona, que he fet amb l'Oriol, és la més comèdia. És a dir, la més... Perquè l'Oriol, jo he fet grans tragèdies amb l'Oriol, Boscos,
que en recordo, i tant.
Allò era un bon...
I l'inauguració del Grec.
La Grec.
Que era preciós.
Sí.
I bueno, i amb la calòrica teniu carrera, perquè tot el que s'ha presentat sempre heu tingut molt d'èxit, no?
Picant pedra, a poc a poc, sí, fent-nos pesats discretament, perquè tampoc és que siguin famosos ni coneguts, no som actors que sortim
teniu
a la tele.
Teniu un nom ja,
Sí,
teniu
però,
un nom.
Sí, perquè el Joan ha anat creixent com a dramaturg, el Joan Llago com a dramaturg, l'Israel com a director, nosaltres hem anat fent coses fora de la calòrica que també ens ha donat un cert renom dins de la professió, no mediàtic, renom. I fent les coses que més ens agraden, tractant els temes que més ens ve de gust i fer-ho des de la comèdia, que és el que ens ajunta tots els calòrics, els vuit membres de la calòrica.
Vuit sou?
Sí.
Vuit membres.
Som cinc actors, o sigui, dos actrius, tres actors, el director Israel, Solà, el dramaturg Joan Llago i l'Albert Pasqual, que és escenògraf i el que fa els vestuaris també, que és una meravella.
Avui el vestuari de Ocells és una preciositat, molt ben elaborat.
25 vestuaris, 25 figurins que ha fet ell sol dissenyar-ho tot això.
Sí. El text és preciós també.
Està bé, està basat una mica en l'obra d'Aristòfanes. Vam anar per aquí, suposo, no sé si m'estic enrotllant molt,
No.
Vam anar per aquí perquè clar, Aristòfanes, en Pasqu, li agrada molt Aristòfanes, i en una de les reunions que fem setmanalment amb la calòrica, ens va dir, ei, va, llegiu-vos això, a veure què pot sortir d'aquí. I ens ho vam començar a llegir, clar, de cop i volta ens vam adonar que Aristòfanes fa 2.500 anys va escriure una obra, una comèdia sobre la democràcia que tenia 50 anys de vida, quan just tenia 50 anys de vida la democràcia. I ja feia una comèdia queixant-se de les traves, de que potser aquest sistema tan bonic no era tan bon sistema, no? I clar, una obra que reunís aquesta crítica social de la democràcia, on ara mateix també està tan tocada per molts aspectes, més comèdia, el creador de la comèdia, clar, és que era un còctel que a nosaltres ens anava allò perfecte. I vam decidir investigar-ho i de l'obra d'Aristòfanes no queda ni un 1%. Si algun entès d'Aristòfanes ve veure aquesta obra, veurà que no hi ha ni una paraula.
La idea dels ocells...
La idea de construir aquest món nou, no, a través d'aquest missatge del populisme i tot plegat, de com un tio, un pijo d'Atenes, però ara és d'Europa, no, el situem a Europa, on la democràcia està patint ara mateix, no, i un tio que se'n va... fugint d'Europa per culpa de la burocràcia, dels impostos, que no pot prosperar, doncs el tio decideix anar a marxar, fugir d'Europa i construir un món amb els ocells, no? Que aparentment viuen en pau, lliures,
en llibertat,
i els hi fa creure, no? A través d'aquest discurs, d'aquesta demagògia, d'aquest discurs d'apel·lant a les emocions i tot plegat, els hi fa creure que es mereixen, ells havien estat un gran poble i que ara tornen, ara han de tornar a ser, no? Make America Great Again, no?
És una mica un repàs de la història política i filosòfica de l'Europa del 20 i del 21.
Sí, una mica sí. I bueno, hòstia, ens hem passat molt bé. No sabíem quan estàvem creant, perquè és la primera obra que fa la calòrica, que hem fet un procés de creació col·lectiu.
Tots
ens hem implicat en aquesta, en la part de... Sí que al final el Joan va acabar dialogant, que és un geni dialogant el Joan, però nosaltres vam formar part de la construcció molt activament. Hòstia, ens n'adonàvem que era terrible, tio. Que, bueno, que no sabíem, que cada escena no sabíem on aniríem a parar, però que cada escena tenia coses que ens feia riure, però al mateix temps es parlarà.
I per nosaltres ha sigut un regal també venir, poder parlar una mica amb tu, Marc, i desitjar-te que continuïs aquesta carrera.
I tant, tant de bo, no? Hòstia, jo potser soc molt pesat, però a mi m'agrada, no sé, i...
Això és el principal, que et puguis dedicar a el que a un li agrada.
I és difícil, eh? Avui és difícil, perquè, bueno, perquè anem tenint feina, però moltes vegades feina no és sinònim de poder pagar el lloguer cada mes, eh? Però jo no em puc queixar, jo no em queixaré, sí que, vull dir, no em queixaré, em puc queixar si vull, no? Però em sento afortunat perquè de moment, toquem fusta, hi ha feina i en principi, si tot va bé, i continuaré...
Tens projectes ja de cara...
Sí, sí, coses tenim. No es poden dir perquè no estan firmades del tot, però en principi... Sí.
Doncs Marc, per molts anys, de veritat, i de tot cor desitjo que continuïs aquesta carrera.
Jo també, Elvira. I mira, et diré una cosa. Gràcies per, d'alguna manera, introduir aquesta mena de bacteri, aquest virus del teatre, també. Perquè, en part, tu també ets responsable.
Doncs gràcies a la Sala Beckett per l'espai i a tu per l'estona.
A vosaltres per venir.
Teatre de Franc.
Arribem a la recta final del programa d'avui, que com sempre tenim l'Elvira, que ja l'hem sentit a l'entrevista al Marc Rius, a Comedians Sabadellencs, i avui també ens ve a explicar el que ha anat a veure aquesta setmana al Teatre Barcelona. Bon vespre, Elvira,
bon
què
vespre,
tal?
Bon vespre, bon vespre a tots. Doncs bé, la temporada ha arrencat molt bé i bé, no donem l'abast de veure tot el que està programat, la veritat.
I què ens portes avui, doncs?
Avui us porto, en principi, una obra amb un espai petit, que és el Teatre Gaudí de Barcelona, que l'obra es diu Tancats, que és del Gal Soler. Una divertida comèdia que l'han presentada els mesos de juliol i agost i amb l'èxit que han tingut l'han prorrogada fins al dia 13 d'octubre. Em va agradar força. Personalment no sóc de riure gaire i en aquesta ocasió vaig riure. Vaig riure i em vaig emocionar en els moments de l'obra que pren un caire com més seriós. I també vaig reaccionar en alguns diàlegs i expressions que intencionadament busquen aquesta resposta del públic. En entrar a l'espai, unes grades rodegen les tres parts de l'espai escènic i és buit, completament buit. A terra, no hi ha escenografia ni res, i hi ha marcades només a terra tres rectangles. Les primeres escenes passen cada una dins dels rectangles marcats. Representen l'interior d'un ascensor on es queden tancats per una estona els principals personatges de la història. Amb situacions més o menys còmiques, coneixem els integrants d'una família que la mare ha citat per canviar el testament. Així és la segona part de l'espectacle. Baralles entre germans, retrets, temes profuns i seriosos que comparteixen la funció amb una crítica de la nostra societat i el declivi de les relacions humanes. Metafòricament, tancats dins d'un ascensor en revela el tancament mental i prejudicis de la nostra societat al que arrosseguem. Una crítica mordaç, plena de referents actuals i que atrapa pels seus diàlegs planers i entenedors. Una obra intel·ligent i fàcil de digerir, i molt encertadament que l'ha dirigida l'Òscar Molina i ben interpretada per totes i tots. Destaquem la simpatia i espontaneïtat de la Marieta Sánchez, l'expressivitat del Rubén Serrano i l'elegància de Sílvia Aranda, i també hi intervé el seu autor, el Gal Soler. Bé, és una obra que estarà, ja t'he dit, fins al dia 13 d'octubre i val la pena, és divertida i
molt recomanable,
però fa reflexionar.
Sí, està bé, doncs, eh?
Sí, molt amena.
No només distreure, sinó més a més això, buscar
exacte,
també
et fa sentit
una...
de riure...
Però quan... alhora que tingui contingut i que
exacte,
et faci pensar. Molt bé,
exacte,
molt interessant.
Anem per una.
Tancats, oi?
Tancats. Sí, el Teatre Gaudí. Uh-huh. Vinga, anem per una altra. Casa de Nines, 20 anys després, de Lucas Nutt, al Teatre Romea. Basat en la coneguda obra Casa de Nines d'Ibsen, on al final de la protagonista marxa de casa deixant el seu marit, tres fills i la dida per començar una nova vida i poder ser ella mateixa i no estar supeditada al marit ni a la societat, 20 anys després torna aquesta dona a casa seva per reclamar un requisit legal. L'obra planteja el difícil que és trencar les pautes establertes a la societat. Com per quedar bé davant d'aquesta societat tradicional, cada un s'inventa un guió per no ser mal vist. com en el món de la dona encara hi ha prejudicis i com cal saber escoltar a l'altre, amb pensaments clarament oposats, però que també s'han de saber valorar fredament. Aquesta obra teatral està dirigida per Sílvia Munt i la protagonitzen tres dones i un home. La dona que torna a casa està interpretada per l'Emma Vilarasau. L'Isabel Roquetti interpreta la Dida, que ha hagut de deixar la seva vida personal per poder criar els fills abandonats de la seva mare. La tercera dona, i per mi la millor interpretació de les tres, és la filla que es retroba amb la mare. És potser la que té menys paper, però que el defensa amb tanta precisió convincent que crec que és una de les interpretacions claus de l'obra. L'interpreta la Júlia Trullol, una dona, una noia molt jove, que, bueno, que ja té una carrera, jo l'he seguida, perquè m'encanta aquesta noia, i realment, tal com he dit, ho fa molt bé. Per acabar, l'únic home, i també protagonista, és el marit abandonat, interpretat per Ramon Madaula. Només dic que considero que és molt bona oferta de teatre i que, com que jo la vaig veure una prèvia en el Grec el mes de juliol, crec que ara amb el rodatge hauran agafat molta seguretat a cada personatge. També estarà en el Romea fins al 13 d'octubre.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt interessant.
Una altra oferta poder més convencional, però també força interessant.
Sí, és Teatre Romea, no?, que és el teatre català d'excel·lència, per tant, serà més convencional, serà tan alternatiu com altres teatres, no?, però molt bé, molt interessant.
Sí, interessant.
Més també. Amb Ramon Madaula, que també és un sabadellenc
i amb
solvència contrastada.
I tant.
Què més, Elvira?
Doncs mira, ara anem a parlar, com que hem fet l'entrevista amb el Marc, vull comentar una mica l'obra que vam fer l'entrevista, Ocells de la Calòrica. La vam fer a la Sala Beckett, segurament doncs, ja ho heu sentit.
És una entrevista que vam enregistrar la temporada passada, hem de dir, que ens va quedar el calaix guardat i ara l'hem emès avui, justament també parlant d'això. Doncs,
exacte. No? Llavors, ja que hem fet l'entrevista avui, doncs, bueno, m'agradaria també parlar una mica de l'obra, perquè faran bolos i segurament la temporada, no aquesta, la temporada que ve, poder la faran a Barcelona. Per tant, doncs val la pena tenir-la present. A més, han aconseguit tants premis amb aquesta obra que val la pena que en parlem una mica. Una obra que tota la companyia va col·laborar amb la seva creació, amb dramaturgia de Joan Iago i direcció d'Israel Solà, que tots dos són membres d'aquesta companyia. Tal com ha dit el Marc, fa 10 anys que de la seva creació i la temporada passada van ser residents a la Sala Beckett. L'argument és tret de l'obra d'Aristòfanes escrita l'any 441 abans de Crist i que porta el mateix títol, però n'han fet un muntatge divertit i estripat per parlar i criticar la democràcia, on es mostra tota la falsedat que hi ha darrere dels discursos polítics. Examina amb humor la corrupció de l'Església, la precarietat laboral, la denegació de la justícia, les influències polítiques i laborals i moltes coses més que fa plantejar-nos què hem fet nosaltres per consentir que la democràcia sigui tan corrupta i tan malaltissa. Com la mítica obra de fa més de 3.000 anys, una parella va cercar un món més equilibrat i més lliure en un altre lloc. I es troba amb el món dels ocells, que tot i que són molt feliços, sempre estan amb l'amenaça que els humans els cacin per menjar-se'ls. L'home es converteix en ocell i es fa el líder de les aus. Però manipularà i construirà una ciutat en els núvols igualment de corrupta i defectuosa com el món que acaba de deixar. Oportuna i adequada.
I tant.
Posar i aquesta tant.
3.000
obra,
anys, dius, si sembla que sigui...
Més de 3.000 anys. I continuem el mateix tema i ara, justament els moments que estem visquent, doncs, sí, sí. Políticament, doncs, parlar de democràcia és molt adient.
Sí.
Grans interpretacions de Xavi Francesc, Aitor Galisteo Rocher, Esther López i, com hem vist, el nostre sabadellec, Marc Rius, que ja hem entrevistat. Tots quatre estan esplèndids i cada un dels papers que interpreten, fantàstics. Alguns d'ells fan més d'un paper i fan un canvi de caracterització espectacular. Destacar el ric vestuari, que també n'hem parlat a l'entrevista, d'Albert Pasqual, que també s'ha cuidat de la suggerent escenografia i la il·luminació. I l'espai sonor també té moments molt cuidats i força interessants. La Calòrica fa temps que han pres el vol i cada vegada volen més alt. Per destacar que és una obra que la van nominar als Premis Butaca, que van celebrar el començament d'estiu, com a millor espectacle de petit format i millor vestuari realitzat per Albert Pasqual. Recentment, també la Calòrica ha obtingut el Premi de Catalunya Aixeca el Taló en el millor projecte singular. I ara, res, diumenge passat, el dia 22, aquesta obra els ha, han aconseguit el premi al millor espectacle de petit format, el millor actor de repartiment d'Héctor Galisteo Rocher i també estava nominat el millor director l'Israel Solà. O sigui que s'emporten tots els premis.
És un exitàs. Va, la setmana passada vas dir que en parlaríem de la Calòrica i en parlem,
és que n'hi ha
en parlem aquesta setmana i potser més endavant en continuarem parlant.
Exacte, si la fan és molt bo que hi aneu perquè volareu també vosaltres, volareu.
Doncs Elvira, moltíssimes gràcies com sempre per portar-nos tota aquesta informació i tots aquests els teus comentaris. Ens retrobem la setmana vinent.
Exacte. Adéu-siau.
I així acabem aquest programa d'avui, el número 117, un programa ben farcit que fa que no tingueu excusa per no anar a veure teatre. Salut, ens retrobem la setmana vinent i amunt el taló!
Get up and work, get up and work, get up. your teeth and I'll get through it. It's hard to see the upside when you're down. Working 9 to 5 became necessary when my husband Dick left me.